I ara tenim a Maria Fajardo, ella és portaveu en l'Ajuntament de Vila-real de Compromís. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La tenim nosaltres perquè ens faig la valoració del ple que va tindre lloc ahir. Un ple que, com saben, va marcar el final de l'estiu i el començament d'un nou curs polític, no?
Correcte, sí. Va ser un ple, la veritat és que prou tranquil, podem dir que va ser un ple prou habitual, vull dir que un ple que es vaticinava tranquil i efectivament això va ser. L'únic que sí que és cert que s'aprovaven coses que implicaven una gran quantitat de diners, perquè només, no només s'aprovava també el contracte per a la recollida de residus i el manteniment i neteja de parcs i jardins, sinó que també s'aprovava el tema del bus urbà, un plec per a després poder fer un contracte per al bus urbà.
En este cas està contractant, no? Ja té empresa.
Sí, el que s'ha fet, o sea, lo que s'ha fet ara ha sigut el concurs públic, que ha sigut un concurs habitual en el que s'han postulat diverses empreses. A nosaltres ens va cridar l'atenció que un dels trets en els que s'ha puntuat més a una empresa que a altra ha sigut en la publicitat de les marquesines. Ens ha cridat l'atenció que això siga un tret a destacar, però bo, és un concurs públic que ha seguit la seva normativa habitual i tot el procediment correcte. I ara el que es fa és que a partir de que ja està aquesta empresa que així de concurs, el que es fa és que s'establirà un plec de condicions que faran i se contracte de manera formal.
En aquest cas és un contracte de 10 anys.
El del bus urbà, sí. És un contracte també que durarà 10 anys, cosa que si ens ix bé, doncs meravellós, però si no ix bé, doncs sabem que independentment de que el govern canvie o no, se l'haurem de menjar. O se l'haurà de menjar qui estiga.
Sí, però vostès han votat a favor d'aquest contracte.
Nosaltres hem votat a favor perquè en aquest contracte sí que trobàvem un document que justificava el raonament de per què aquest plec tenia que incloure estos 10 anys de contracte, perdona. I a més és que Compromís és un partit que sempre ha pensat que la ciutat és per a les persones. Aleshores considerem que un transport públic que ara damunt es caracteritzarà per apostar també per els combustibles no fòssils en els autobusos que tindrà, i nosaltres efectivament vam votar a favor perquè pensàvem que és una cosa que portava molt de temps dilatant-se i que per fi ha arribat el moment, aleshores nosaltres vam decidir votar a favor perquè, ja li dic, està molt ben raonat també en tots els documents que ens van donar i ese tema que diu que ha de ser de 10 anys el contracte per a poder fer-se efectiu i desenvolupar tot el que en ell apareix. I nosaltres el que vam fer va ser que quan vam fer la nostra explicació de vot vam suggerir certes millores que pensem que han d'incloure en aquest contracte ara que tenim l'oportunitat de fer-lo de nou sabent que ja tenim una empresa concessionària. Que seria que l'autobús complirà la seva funció de millorar la vida de les persones, és a dir, no podem tindre un bus urbà i presumir d'ell i de la gratuïtat que té este servei per a tots els vilarealencs i vilarealenques quan no sabem a quina hora, per exemple, passarà pel carrer Calvari, ni sabem a quina hora passarà pel Llauraor, ni sabem a quina hora arribarà a l'hospital, sols sabem a quina hora és de la bàscula. Tot l'altre han de tirar-li imaginació i veure a quina hora pararà. Se'ns ha respost moltes vegades quan hem fet al·lusió a aquest tema que existeix una aplicació que diu en temps real on està l'autobús en cada moment. Però si nosaltres tenim una cita en l'hospital i el que volem fer és programar arribar a aquesta cita, per molt que sapiguem on està l'autobús en cada moment, no podem preveure-ho d'un dia per a un altre. I li dic més, si nosaltres volem programar aquesta cita per a una persona que no té aquests sistemes d'APP o un smartphone en el seu poder, com pot ser la gent gran, que és majoritàriament qui també s'aprofita d'aquests serveis de transport públic, doncs encara més, és impossible que es pugui planificar el seu horari perquè mai sabrà en exactitud a quina hora passa l'autobús per aquesta parada. Aleshores, el que nosaltres vam plantejar seria que apareguera, com en, per exemple en l'autobús de Castelló, el que ens porta a Castelló o el que ens porta a Borriana, que tenim un PDF que es pot descarregar en el web i que tu això t'ho pots apegar a la nevera, com s'ha fet tota la vida, on apareix l'horari de parada, és a dir, a quina hora estarà en cada parada de les que tenim així al poble per a poder agarrar l'autobús que va cap a Castelló. És més, per exemple, en la parada de l'Antiga General, que és on moltes vegades jo agafa del bus per anar a Castelló, quan l'autobús arriba, per exemple, a I8, però fins a I12 no ha d'eixir cap a Castelló, segons posa en aquest document, doncs l'autobús té una parada d'autobús allí meravellosa, en la que no entorpeix el tràfic de cap manera, i s'atura allí els 3-4 minuts que falten per a que tinga que sortir l'autobús segons indica el document. Aleshores, crec que això ens facilitaria moltíssim que farem ús d'aquest autobús que actualment, la veritat és que l'ús que se li dona és molt residual, perquè si el veu pel poble sempre va pràcticament buit.
Però a la millor això és per el fet de que no tinga uns horaris massa
clars.
Exacte, i que faria que tinguera més bon servici. Per tant, vostès el que volen és que aquesta empresa que ha agarrat aquesta concessió complisca aquestes normes que li demanen.
Correcte, uh-huh. Sí. A més, és que la nostra aportació en aquest sentit sí que va, ens va contestar el regidor de territori que se ho anotava i l'alcalde també, fins i tot, va dir que totes les propostes eren benvingudes ara que anàvem a dissenyar aquest contracte i que, per suposat, es prenia nota. Aleshores, nosaltres contents i contentes.
Lo que no han estat tan d'acord o no han votat a favor ha sigut esta nova incorporació nou contracte que volen traure d'aquest servei de neteja i limpieza viària que se farà per valor de 3 milions i mig anuals i una duració de 8 anys.
Correcte. Nosaltres ahir hem votat en contra perquè sabeu que per primera vegada en este contracte s'intenta aglutinar el que és la recollida de residus i uh-huh. també el que és el manteniment de parcs i jardins, però que si fem un poc de memòria, fa gairebé uns mesos, no arriba un any, ja comentàvem allò de que s'anava a externalitzar el servei de neteja, o sigui, el servei de manteniment de parcs i jardins, i de fet així es va externalitzar. I de què ens ha servit? Els vilarealencs i vilarealenques hem notat alguna millora en el manteniment de parcs i jardins, perquè la resposta del sondeig que nosaltres hem anat fent és que no. Els voltants de la BUC i del Col·legi de la Consolació continuen estant fets un desastre, el parc del Pou d'Amorós continua fet un desastre, la plaça Sant Ferran continua amb un tobogán que nosaltres vam denunciar ja en el seu moment i fins i tot vam enviar fotografies al regidor de l'àrea de que tenia un element punzant i encara no s'ha llevat. És a dir, aquest manteniment de què ens ha servit externalitzar la empresa. Després, el manteniment del Termet, que és un altre tema que també preocupa des de fa molts anys. El Termet, fins a que no s'ha incorporat en la plantilla l'atur agrari, que es diu, és a dir, aquesta gent que quan estan en l'atur agrari s'encarrega del manteniment de parcs i jardins també, fins a que no arriba a aquest moment, veiem com creixia la malea degut a les plogudes i que allí no... És una de les zones més utilitzades, sobretot des del temps de pandèmia, perquè la gent aprofiten per eixir a passejar, uh-huh. i que estava deixada de la mare de Déu. Aleshores, nosaltres considerem que unir aquests dos serveis sense cap garantia de mínims de en què se va... Quins són els mínims exigibles per a aquest manteniment? Doncs nosaltres considerem que no tenia cabuda, i més quan és un contracte de tan llarga duració i que haurem d'arrossegar durant anys així al consistori, independentment de qui governe.
Sí, en este cas el que dia l'alcalde Caire i Xina ons ho dia en esta cadena és que prefereixen que sigui una mateixa empresa per si no n'hi ha descoordinació i per això no estan les coses com ell li agradaria que estiguera, no? Com al consistori li agradaria que estiguera.
Jo és que pense que igual que ha vingut ara una pandèmia que ens ha fet modificar i llevar d'ací i ficar d'allà per el fet de la pandèmia i per fer front a això, fer una concessió de tants diners per a tants anys en una cosa com la neteja, crec que és aventurar-se massa en no saber què passarà i que igual algun dia la neteja deixa de ser no una prioritat, perquè una prioritat sempre ho és, la neteja d'un municipi, però que sí que tal vegada es puga llevar d'ahir per posar a un altre lloc per el fet de que aquesta educació medioambiental que ara es vol donar sí que tinga el seu efecte. Jo sí que confio en això. Uh-huh. I després ja no només això, sinó que el contracte és a un preu tancat, no n'hi ha una revisió de contracte, és a dir, si en algun moment Vila-real travessa per un moment de més necessitat, o tot el contrari, que precisa augmentar la neteja perquè precisament ve una pandèmia que afecta la higiene, doncs això de que no es puga modificar el preu tampoc ho veiem massa clar. Després, altre factor que també entra en este tipus de condicions és que actualment ens diuen que n'hi ha 300 papereres a punt per a ser instal·lades, però no se'ns ha presentat un estudi de quines són les que n'hi ha que retirar perquè no estiguen en bones condicions. Aleshores, no sabem si aquestes 300 són de més o són 300 a substituir les que tenim. Això també per a nosaltres també és un factor important. els contenidors per a persones amb mobilitat reduïda. Van preguntar i ens van dir que ho posarien a sol·licitud de les persones que ho necessitaren. Jo crec que és molt senzill i no fa falta esperar a que algú ho avise, perquè no sabem les ferramentes amb les que compta cadascú, simplement analitzant on tenim aquestes places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, que això ho gestiona l'Ajuntament, doncs col·locar un contenidor per a aquestes persones el més prop possible. Crec que les coses es poden preveure abans que no esperar a que ens ho donen tot bo i fet.
A hores d'ara s'està fent la presentació del llibre de festes, el que vostès han provat, han donat el seu suport a l'alcalde perquè se puguin fer aquestes festes conscienciades.
A mi m'agradaria explicar que això a nosaltres ens citen a una junta de portaveus primer i després a un consell rector de festes en el que ens expliquen què és el que van a fer atenent a la normativa. Vull dir que això no es sotmet a votació, però ni per nosaltres ni per cap altre grup. Simplement se'ns diu, atenent a la normativa, què és el que va fer-se i per què. Ja està. No és que se'ns demani una opinió de si veiem bé que se facin certes coses o certes altres. De fet, a mi m'esgarrifava este matí ja una imatge de persones fent cua per a recollir les entrades als bous. Vull dir, si en la cua ja trobem esta massificació, no vull ni pensar el que trobarem dintre d'eixa plaça, per exemple. Però és simplement una observació. Després d'eixa reunió, nosaltres vam suggerir que apareguera un decàleg perquè les persones no tenen massa clar quines són les normatives. La gent de les penyes la trobem amb inquietud, preguntant-nos a nosaltres com a membres de la corporació, com li poden preguntar a qualsevol altra persona que treballi a l'Ajuntament, que quines eren les normes exactes que havien de seguir en la seva penya, perquè la gent realment està molt perduda, no sap com en l'hostaleria, però aleshores hem de tindre taules de 6, de 10, quanta separació, hem de dur la mascareta tot el rato, vull dir unes coses que la gent no tenia massa clares a quina què és exactament el que ha de fer en la seva penya. Nosaltres en la penya no tenim finestres, que hem de tindre la porta oberta de part en part tot el dia, vull dir, normes que la gent és normal que no tinga massa clares. I ens ho preguntaven a nosaltres i nosaltres el que vam suggerir va ser que es ficara un decàleg en el programa de festes en el que es poguera resumir quines eren les normes que havien de seguir tots i totes per aportar unes festes lo més saludables possible. L'alcalde ens va dir que ja se'ls havia ocorregut i que per suposat ho anaven a fer, però que el programa ja s'havia portat a la impremta i que aleshores en el programa no podria estar, que ho posarien per fora en una enganxina. A mi em sobta prou que si ja se'ls havia ocorregut, el programa ja estigui en la impremta i no incloguera ese decàleg. No obstant això, avui, en la presentació del programa, on ens han repartit a tots i a totes el programa, no trobem ese decàleg, ni en enganxina ni sense enganxina. Per tant, no entenem o com van a fer això de que la gent tinga clar què és el que pot fer i què és el que no pot fer.
A nosaltres, ahir per l'espera, ens arriba un document, un comunicat de premsa explicant-nos el bàndol que ha regulat l'Ajuntament de Vila-real, en aquest cas l'alcalde José Benlloc, on cita totes les mesures que s'hi han de fer. Nosaltres sí l'hem llegit, l'hem divulgat, evidentment suposa que utilitzarà els mitjans de comunicació per a poder dir-lo. Nosaltres l'hem llegit, vostè se l'ha llegit, este bàndol que ha dictat l'alcalde?
Sí, és un... Pues això, jo m'hauria agradat que este bàndol que ha dictat l'alcalde, si ja el tenia pensat, perquè sí que és cert que ahir parla de coses concretes, de les actuacions que poden portar a terme, doncs que o bé haguera aparegut en el programa o que bé s'haguera repartit, igual que es reparteix en el programa, amb un document adjunt, cosa que no s'està fent i és el que nosaltres doncs trobem en falta, perquè això és una cosa esclaridora de què és el que podem i què és el que no podem fer.
Sí, mira, jo de lo que he llegit, per exemple, si nosaltres ja vivim en este... nova normalitat en la que han viscut tot l'estiu, a mi em sembla que lo normal és que més o menys agarrem les festes de la mateixa manera. No hi ha res que no hagi pogut deduir jo per mi mateixa. Per exemple, que no se podran celebrar rebeldes, discomòbils, karaokes o actuacions esporàdiques o amateurs de cant. A mi em pareix que això ja s'ha caigut del seu pes. És a dir, jo crec que s'està apel·lant un poc al sentit comú. Per això, no sé, a lo millor per això no s'ha tingut la prevenció a lo millor de posar-lo dins del programa de festes. No sé, què pensa vostè, regidora?
Jo és que crec que moltes vegades el que hem trobat així quan ha hagut tocs de queda, hi ha molta gent que ha sigut molt responsable, per suposat, però que també és ben cert que les penyes n'hi ha algunes que han estat obertes durant tot l'any, independentment de que foren festes o que no, simplement perquè s'utilitza com un lloc d'esbarjo, perquè el dret a reunió és un dret fonamental i aquestes persones doncs, han decidit reunir-se en les seues penyes. Ara bé, quan s'obrin les penyes en un moment en què són festes, sabent que s'han celebrat altres celebracions en altres llocs habilitats per a això, com poden ser les bodes, com poden ser els batejos, no?, i totes aquestes coses que s'han seguit celebrant, doncs pot ser que hi hagi certa confusió, sobretot en algunes franges d'edat o no ho sé, o una confusió generalitzada en què és el que puc fer dins d'aquest casal o no, perquè s'estan fent celebracions, aleshores, perquè, òbviament, una de disco mòbil, igual no puc contratar a un disc jockey perquè me fique, fem una disco mòbil de manera oficial, però puc fer una festa dins del meu local. Jo crec que aquests dubtes són els que, a lo millor, se generen dintre de lo que és l'ambient festiu. El saber si jo puc fer una festa de la meua penya simplement o només vinguen de la meua penya i si faig aquesta festa com la puc fer, com la puc regular, si passa la policia me pot dir alguna cosa, no? Són aquests dubtes més concrets de lo que és el funcionament de la penya.
Maria Fajardo, portaveu de Compromís així en l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per la seva opinió i la valoració del ple que va tindre lloc ahir.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.